Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Àlex Giral Robert. L'última proposta del Departament d'Educació planteja en 4 anys un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius. Els sindicats i el govern estan reunits de nou després d'un recés. Avui la vaga de les aules ha afectat els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Departament d'Educació, Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Ja tenim les primeres xifres d'aquesta proposta escrita pel govern, una proposta, segons advertia aquest matí la mateixa consellera, que és ja definitiva. En matèria salarial, el sou acabaria augmentant pràcticament uns 400 euros al mes els propers 4 anys. Concretament, 392 euros pels mestres de primària i 398 pels de secundària. L'altre capítol de la proposta són les dotacions. El govern ofereix fins als propers 4 cursos prop de 7.000 dotacions. La petició unitària dels sindicats era de 6.200 dotacions. Una altra mesura important és que el departament deixa per escrit que en un termini de 5 anys pagarà els estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
Més notícies, Txell Vallespí.
Els bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal a Òrrius, al Maresme, amb 26 dotacions terrestres i 4 d'aèries. Protecció Civil ha emès una alerta de confinament pel fum d'aquest foc que afecta i crema una indústria que emmagatzemava parafina. Els bombers detecten que l'incendi ja no es propaga. Unitat mòbil a Òrrius, Celia Forment, amb suport tècnic de Matilde Seoane. Bona tarda.
Bona tarda. L'incendi ja ha engolit completament la nau de l'empresa de parafines i les flames afecten ara una zona de massa forestal que connecta directament la serralada litoral. Els helicòpters continuen fent descàrregues constants d'aigua per evitar que el foc avanci bosc endins. Entre els veïns hi ha preocupació per la rapidesa amb què s'ha estès l'incendi i per la gran columna de fum visible encara des de diversos punts del Maresme i el Vallès.
És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. Llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble, que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
Matilde Seoane, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Òrrius.
En plan internacional, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. En un vídeo més per la televisió israeliana es veu Netanyahu assegurant durant un discurs a la Cisjordània ocupada que tenen Hamas atrapat i que té la determinació d'arribar a aquest 70% del control a Gaza.
El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que 2 anys després de l'aprovació definitiva al Congrés s'ha aplicat l'amnistia a menys de la meitat dels manifestants i polítics que hi tenien dret. Entre peticions denegades i sol·licituds encara sense resposta, l'organització compta que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents que es podien acollir a la llei. En canvi, la justícia ha validat la mesura de gràcia en més del 97% dels casos dels policies que l'han demanat un total de 158, i això fa que el total d'amnistiats pugi a 403 i que 2 de cada 5 siguin agents.
I la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SECOT. L'informe també revela que en els 2 últims anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Xavier Panés és el president de la patronal vallesana.
Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
El gegant xinès Costco i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. El projecte, que té l'objectiu que el port passi a jugar a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
Bona tarda. L'aliança empresarial construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. El director director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Esports, Rutvila, bona tarda.
Bona tarda. El Girona ha fet oficial fa uns minuts la marxa de l'entrenador de Mitchell, que deixa el club després de 5 temporades a Montilivi. El Girona destaca que Mitchell ha estat una figura clau en el creixement esportiu del club. El Barça ja té el primer fitxatge de la temporada, el davanter anglès Anthony Gordon, que aterra a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta del Barça de 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el jugador des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. Encara en clau blaugrana, l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha explicat avui que marxa del Barça, tot i tenir contracte, perquè la seva curta etapa al club s'ha desgastat molt. Pasqual, que serà l'entrenador de l'equip fins que s'acabin els play-offs pel títol, ha confirmat que pagarà la clàusula de rescisió, però no ha dit on anirà, encara que tot apunta que serà a Dubai. I a l'equip femení de futbol, el club ha confirmat avui la marxa d'Ona Batlle i demà Pileón, que ahir ja es van acomiadar de l'afició al Johan Cruyff. En futbol sala, Jorge Vargas és el nou entrenador de la Indústria Santa Coloma, firma per les dues pròximes temporades.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salta sobre mí, yo no necesito nada más de ti. Suenan las alarmas, nunca antes habían sonado con ese ruido así. No, no.
Nexe, connexió d'una cosa amb una altra, com la música amb la humanitat.
Ya no, ya no, ya no estoy triste.
Ha vingut a la tarda un artista català que ja fa uns anys copeta arreu.
Igual que yo también lo sé, que tienes ganas de reírte.
I ens visita amb una col·lecció de cançons noves a la butxaca, reunides en un disc titulat Nexo. Nil Moliner, bona tarda.
Bona tarda, què tal, què tal, com
molt
esteu?
Bé. Quin és el nexe que et lliga amb aquestes 10 cançons?
Doncs moltíssims, però al final el nexe és el meu públic, la meva banda, tot el meu equip i tot un gran equip de treball que ha fet possible aquest disc.
Per què has posat Nexe, per això?
Per què? Doncs mira, resumit, l'any 23 vaig decidir parar de fer concerts durant un any i mig, i el segon mes ja, quan portava 2 mesos, em vaig adonar que era massa.
Però, clar, que ja no podies més.
Encara havia de viure aquell any i mig, no? I ho vaig passar molt malament, realment vaig perdre la perspectiva de moltes coses i me'n vaig anar a viure a Madrid, inclús, per a veure si em passaven coses. I tot aquest malson es va acabar el 20 d'abril del 2024, quan em pujo a l'escenari del Palau Sant Jordi per començar la gira. I allà em dono compte que sóc un connector, que sóc un canal per al qual passa una cançó i arriba al meu públic, no? I allà vaig entendre que era un nexe entre la cançó i l'emoció i que el meu públic és molt important per quasi el meu equilibri, no? I els concerts em va reafirmar que la música en directe és el que em fa més feliç del món.
I vas necessitar parar i sentir-te gairebé malament per adonar-te'n, eh?
Bueno, ja sabia que allò, que la música en directe era el que més em movia, no? Però sí que és veritat que de cop decideixes parar per com estan les coses, per la immediatesa de les coses, vaig fallar dient un any i mig. Podria haver dit 6 mesos i ja estaria bé, no?
Quina ha estat la rebuda d'aquest disc? Què t'estan dient?
Increïble, increïble. Ha estat un disc fet a foc lent durant 2 anys i la rebuda ha sigut increïble. Vam treure el primer single que vam treure, va ser número 1 a totes les ràdios i això és algo que no preveus que passa i et fa entendre que la gent li està agradant molt i que queda nexo per estona.
I de què parles? Quines vivències hi ha en aquest disc?
Doncs de tot. Parlo de molts nexes, parlo de moltes vivències, de coses que m'han passat a mi, que m'han explicat, que he vist, i al final parlo de moltes històries que en algun moment m'han emocionat i les escric per emocionar la gent.
Esperando a que vuelvas del desastre, He soñado lo que hablamos una vez. Que el secreto es nuestro máximo enemigo. Aunque esté un poco perdido, tengo ganas de volver. Que no dejo de pensar cómo sería.
Aquesta cançó està inspirada en Cadaqués.
Aquesta cançó està composada des de Cadaqués.
Composada a Cadaqués.
Sí, aquesta cançó, mira, és molt divertit, perquè en el procés d'aquests dos anys que he escrit el disc vaig tenir una setmana lliure entre la gira, no?, perquè estava de gira. I durant aquesta setmana vaig llogar una casa allà al Cap de Creus, que es veu tot Cadaqués, i em vaig muntar un estudi portàtil, m'ho vaig muntar tot per fer música 24 hores.
Tenia d'anar per treballar una mica,
per treballar. I l'única cosa que vaig fer és dir-li als meus amics i amigues que estava allà, que si volien pujar, a canvi no pagaven res, però havien de pujar i cuinar-me un plat, no? Llavors van pujar i vaig descobrir que els meus amics i amigues són grans cuiners i cuineres i era increïble, no? Perquè a canvi això de cuinar uns macarrons, ni que fos, estaven allà disfrutant d'aquella casa i d'aquelles vistes, no?
I tu mentrestant treballaves?
I jo mentrestant...
I t'inspiraves?
Treballava i m'inspirava, i va ser un exercici i una situació que no havia viscut mai, i va ser molt, molt bonic, no? Perquè al final tenies els teus amics per allà ignorant-te, tu fent música, quan volies desconnectar els tenies allà, i va ser molt, bueno, molt inspirador, la veritat.
O sigui, és com un retir, però envoltat de gent estimada, que et permet treballar, i és com un pla bastant incontestable, no?
És un pla que...
No sé si ja el tens previst per tornar-ho a fer d'aquí.
Ojalà, sí, estaria increïble, me l'he de tornar a muntar aviat.
Bé, són 10 cançons, i l'última és en català, i té un títol que ens resulta molt familiar.
Amb el bona nit mirant el cel, ens atrapava la son. A les nits de tavertet, veient el cel de fons. Érem dos adolescents.
Bona nit. Home, a ningú se li escapa, sobretot coneixent una mica la teva música, la teva trajectòria, que aquí hi ha d'haver un homenatge també a un clàssic dels Pets.
Vine aquí, sé que estàs cansada, els ulls se't fan...
És un homenatge, aquesta cançó, la teva Bona nit?
És un homenatge en tota regla. Sí, aquesta, el Bona nit és una història d'amor d'adolescents, no? I de dos adolescents que estan de campaments, i en aquells campaments, en aquella rotllana, abans d'anar a dormir, es toquen cançons amb la guitarra, amb un cançoner davant, no? I al final del cançoner, l'última cançó que es toca abans d'anar a dormir és el Bona nit, i és on passa aquesta història d'amor, no? Durant el Bona nit dels Pets. I com no, la cançó s'havia de dir Bona nit, no? De fet, la meva cançó comença amb el Bona nit mirant al cel, no? I amb quin Bona nit? Doncs amb el Bona nit dels Pets.
El Lluís Gavaldà va cantar amb tu a l'últim, a l'anterior àlbum, vaja, i el primer concert que vas veure a la teva vida va ser dels Pets.
Exactament, sí, sí.
A Sant Feliu de Llobregat.
Al meu poble, sí, van venir, i va ser el primer concert que vaig anar amb els amics de classe.
I com el recordes, aquell concert? Ara que ets músic, com el recordes?
El recordo increïble, amb una adrenalina fortíssima, amb una samarreta que recordo que ja li vaig enviar al Lluís amb la samarreta d'agost, que després me la van firmar, i estava com, bueno, com molt eufòric, i el recordo com un increïble concert que no oblidaré mai, segur.
Clar, això li està passant a gent que ve potser per primera vegada a un concert Daniel Moliner. No sé si això també et posa un punt de dir, ostres, ho hem de fer molt bé perquè sigui també especial, com ho va ser per mi aquella nit.
Sí, enfoco els concerts d'una manera... per mi, ja et dic, em dedico la música pel directe, no? I llavors em treballaré el directe perquè sigui un dels millors shows que hi pugui haver-hi, no? Al final, per mi la música en directe és molt important.
Ara parlant de Sant Feliu de Llobregat, d'allà també són el Joan Dausà, Sidoní...
Exacte.
No sé si teniu un grup de WhatsApp dels cantants de...
Vam dir de fer-ho un dia, però tenim molta relació.
Sí, hi ha tracte, entre
sí,
vosaltres.
Sí, molt, molt, molt. De fet, bueno, és que, clar, directament ens hem vist créixer, literalment, no? Vull dir, jo els conec des que jo era petitó, sempre ens veiem pel poble, i és algo molt bonic, doncs, conservar amistat encara i veure'n, no?, sovint pel poble.
Què té el Baix Llobregat? A vegades fa la sensació que per població surt més artista de fora de la ciutat de Barcelona, però dels seus voltants, que no pas de la pròpia ciutat de Barcelona.
Bueno, jo crec que hi ha molta xarxa al Baix Llobregat de gent que comença de grups de música emergents.
O sigui, hi ha com més manera d'organitzar-se fora de Barcelona, que potser hi ha més...
No
més moviment, però menys xarxa.
Clar, no ho sé, perquè no he viscut la xarxa de Barcelona, clar. Però sí que és vital, el Baix Llobregat, de locals d'assajos per tots els pobles. Bueno, hi ha moltes oportunitats i autogestió, quasi, no?, d'això.
Més música.
Perdí, gané, da igual si no lo hice bien. Que tú nunca me juzgas cuando estás aquí, el mundo se acaba. Da igual, lo ves, que tengo suficiente.
Ens ha sobtat d'aquesta cançó als crèdits i apareix un tal Alejandro Sánchez Pizarro. Qui és Alejandro Sánchez Pizarro?
És Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz. Què fa Alejandro Sanz dels crèdits d'aquesta cançó?
Doncs just el que acabem d'escoltar, que és un tros d'una cançó seva, i aquesta cançó va dedicada als meus amics i amigues. I aquesta cançó va dedicada als meus amics i amigues a tal nivell que hi ha un tros dedicada a una amiga meva, una molt bona amiga meva, que li encanta Alejandro Sanz, no? I la lletra i la melodia em va portar a cantar un tros de la cançó, una cançó seva, i clar... Com a músic i compositor, al final estàs fent servir una obra d'algú, no? Llavors, havia de tenir crèdits a la cançó.
Però això vol dir que vau haver de parlar amb ell?
Vaja, sí. Sí, sí, no, es va parlar amb ell i al final...
I això com va? Com es fa, això?
Doncs tal qual. Dius, mira, he fet això, em dones permís per aparèixer a la cançó i llavors et diuen que sí o que no. Mira, de fet, està a punt de sonar, a veure. És això. Clar, és que és molt reconeixible.
Home, sí, aquesta més
exacte.
O menys. Ah, això és Alejandro Sanz.
Exacte.
Sí.
Llavors,
i et va dir que sí de seguida.
Em va dir que sí de seguida i ens vam posar d'acord i va ser meravellós.
Perquè per tu és important Alejandro Sanz? O anava bé per aquesta cançó?
Bueno, per mi és un artista referent. Sí que és veritat que el guinyo justament per aquesta cançó està fet per la meva amiga, no? Però sí, és un referent a nivell musical.
És un músic que també fa cançons per a altres artistes, que això no, potser no, la gent no ho coneix tant. Per tant, diguem-ne, multidisciplinar. Has escrit pel Miqui Núñez, per l'Alfred García, no? Això que escoltem és de l'Alfred García.
Justament.
També et diverteix escriure per altres?
Sí, jo crec que són moments de la vida, són etapes. Vaig començar escrivint molt per altra gent, després em vaig centrar més en mi, després vaig tenir també una altra revifada per escriure per gent. Ara m'estic centrant més en mi, però sense deixar de banda, no? És un exercici molt bonic, de veritat.
Però quina és la... És a dir, jo si fos cantant penso, home, coi, ja si m'ho escric ho canto jo també, que també en sé, en el teu cas, no parlo de mi. Quina gràcia li veus a tu preparar-ho, però que ho executi un altre?
Bueno, al final és molt més complex del que sembla. Al final és aquella persona que, bueno, que es vol ajuntar amb tu per segurament escoltar la teva música i li agraden aquelles melodies o aquella manera d'enfocar aquelles històries. Et seus a l'estudi, a casa, on sigui, i llavors comences a parlar. I és molt bonic perquè estableixes una confiança, perquè comences a conèixer totes les històries d'aquella persona, no? I arribes en un punt on comences a posar paraules a aquella història que t'està explicant, i és algo molt bonic. És un exercici que preciós, que amb tota la gent que ha escrit cançons els considero amics, no? I això és molt bonic.
A qui t'agradaria que li poguessis escriure una cançó i te la interpretés? Alejandro Sanz, per exemple?
No ho sé. Potser en el moment més de compositor per altra gent t'hagués dit un nom. Ara potser no estic tan emocionat en això, no? Però m'agradaria escriure per tothom. Al final és un exercici preciós de conèixer, com t'he dit, a algú, no? Així que amb qualsevol persona.
¿Cómo estás? ¿Qué es de ti? Desde el verano que sigo currando. He tenido poco tiempo pa' escribirte. No es excusa, pero no he parado. Se me olvidó felicitarte. Soy un desastre. No te contesté ni en Navidades.
Explica'm aquesta cançó, que canvia una mica el to de la resta. Menys festiva, menys expansiva, potser.
Sí, aquesta cançó és una cançó que va arribar en un moment preciós. Estàvem a Planoles amb el Manu i el Roger i els meus productors, part de productors d'aquest disc. I va arribar Àlex, no? Una cançó que li dedico a un col·lega, no? que va morir fa temps en un accident de moto. I va ser, bueno, va ser algo terapèutic, va ser algo preciós quan escriure la cançó, també compartir-la amb tota la seva gent i també una cançó que parla d'ell, però també parla de tota la gent que m'ha deixat, no? Que gent que important per mi que ha marxat i és una cançó per drenar tot allò, no? I està sent molt curiós els concerts que ja l'estem tocant, que és una abraçada col·lectiva, no? I és algo molt bonic que no m'havia passat mai, cantar una cançó d'aquestes amb aquesta lletra, no? I està sent un viatge en els concerts, just en aquest moment, un viatge molt únic.
T'ha canviat la cara. al sentir la cançó.
Bueno,
vull dir que es nota que,
sí,
que no és una cançó més per tu, aquesta. Eh?
No, li tinc molt de carinyo, ja et dic. És, també et dic que està cantada, la canto en directe des de l'amor i des de l'homenatge i no des de la tristesa.
Per tant, el teu procés creatiu és molt divers, no? Perquè tant pots compondre concentrat i amb aquest to més nostàlgic, o des de l'Empordà, amb els amics entrant i sortint i fent els macarrons. Com descriuries el teu procés creatiu? És a dir, és molt, molt divers?
Molt divers.
L'has anat canviant amb els anys, a mesura que ho vas fent?
Sí, no tinc una fórmula exacta. El que he après amb els anys és que he de tenir... Soc una persona molt hermètica en el sentit d'equip, no? Els meus amics, òbviament, són els meus amics de tota la vida, no? Però no deixo entrar gaire més gent que el meu equip i doncs, que passin coses, ja sigui a l'Empordà, sigui a Planoles, o sigui a Madrid, o a Barcelona, o a Sant Feliu. Al final necessito una zona segura, on em senti còmode, i un lloc on m'inspiri moltes coses per començar a escriure històries, no?
I com lluites contra l'estrès? Que l'any passat vas explicar-nos que t'havia afectat directament.
Sí, bé. He après a viure lent, he après a...
Has canviat la manera de plantejar-te la vida?
Bueno, poc a poc aprenent. Ja et dic que al final has d'aprendre també a relativitzar-ho tot i que res és tan important i que el més important és un mateix i està bé, no?
Aquesta tarda ens ha acompanyat el Nil Moliner. On et podrem veure aquest estiu? Perquè entenc que et podrem veure a molts llocs, però dic, fes-me una mica de pinzellada.
A molts llocs. Aquí a prop estaré a l'Empordà Music Fest, a Cunit, també un festival preciós també que s'hi fa, i encara queden moltes dates per confirmar.
O sigui que encara hi haurà més Nil Moliner repartit pel país, eh?
Sí, hi haurà més Nil Moliner, i quan acabi la gira de festivals anunciarem noves dates que queden EXO per rato.
Doncs, Nil Moliner, que tinguis molta sort, que aquest disc vagi fent nexes per tot arreu i que t'ho passis molt bé, perquè també ens ho passarem bé els que et vinguem a escoltar.
Bé, moltes gràcies.
Una abraçada forta, una pausa, seguim. Ara farem pastissos. No els faré jo, perquè si no et quedaríeu arreglats. Ara venim.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
Reserva entrada al web del Museu Marítim.
Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3cat.
Salut.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Catalunya Ràdio.
Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Dos minuts per dos quarts de sis de la tarda. Us ho hem explicat fa dos minuts. El Girona ha anunciat que deixa de tenir entrenador. Mitchell deixa el Girona i crec que ja sabem el futur de Mitchell. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Ja sabem on entrenarà Mitchell la temporada vinent.
Si no hi ha res de nou, serà nou entrenador de l'Ajax, el que passa que ara mateix és un moment complicat per Mitchell, perquè ell encara tenia algun bri d'esperança de poder entrenar al Girona, però com he anat explicant des de diumenge passat, el descens ha fet molt de mal, no només amb ell, sinó també a la direcció esportiva. S'han trobat que ni els uns ni els altres tenien prou energia com per tornar a crear un projecte, i es veia venir que Mitchell no continuaria com a entrenador del Girona. És un moment delicat per ell, perquè diu que se sent un gironí més, que ha estat molt feliç aquí a Girona, amb aquell Mitchell català, parlant català des del primer dia, diu que sempre portarà Girona al cor, però clar, evidentment el descens ha fet molt i molt de mal, s'havia de prendre decisions, i amb una decisió gairebé consensuada per totes les parts, doncs ha acabat amb aquest adéu de Mitchell, que després de 5 temporades, després d'haver pujat al Girona a primera divisió a la primera temporada, després d'haver-se classificat per la Lliga de Campions, ara doncs també hi ha hagut aquest descens.
Teniu ja llista de possibles relleus? Entenc que el club ho estava plantejant com una opció. Hi ha noms? Perquè jo només he llegit el d'Eder Sarabia.
Doncs no, perquè Eder Sarabia ja va dir que s'agafava un any sabàtic.
Ah.
No, Eder Sarabia sí, no serà el nou entrenador. I el que sí que és cert és que, com que s'ha allargat una mica el tema de Mitchell, perquè encara hi havia alguna petita esperança que acabessin d'arribar a un acord per renovar-lo, de moment encara no hi ha res de cara al futur. Segurament els pròxims dies es començaran a moure el nom de possibles entrenadors.
Doncs és l'Eduard Solà, amb qui parlàvem divendres. La cosa no va anar bé el dissabte,
no,
el Girona...
Culpa teva.
Mira, ja només em falta tenir la culpa d'això. I evidentment ens sap molt greu, i una abraçada també forta per la gent de Girona i pel Solà, que ho patirà professionalment.
Sí.
Bé, doncs pendents de saber qui serà el nou entrenador, que entenc lluitarà per tornar al Girona a primera divisió, eh? Vull dir, l'objectiu l'any que ve serà aquest.
Sí, amb un projecte que hauria de ser tornar, o com a mínim intentar tornar a primera divisió. Això, per exemple, ho ha fet l'Espanyol les dues vegades que ha baixat aquestes dues últimes vegades. No ho va fer el Girona, que recordem que quan va baixar el 2019 en Eusebio a la banqueta, ho va provar el 2020, va perdre contra l'Elx, ho va provar el 2021, va perdre contra el Rayo Vallecano, i ho va provar el 2022, que sí que va aconseguir l'ascens, amb aquell recordat ascens a Tenerife. Hi ha molts jugadors que tenen contracte, ara així de cop al bot diria que n'hi ha 16 que tenen contracte de cara a la pròxima temporada, però és evident que hi hauran d'haver canvis, perquè hi ha jugadors que tindran ofertes de categories superiors, que el Girona també els haurà de vendre, com és el cas d'Arnau, de Siganko, veurem que el que passa també amb Benat, i jugadors que acaben contracte, que vés a saber si seguiran o no. És a dir, que ens espera un estiu llarg, la decisió del nou entrenador no serà immediata, perquè encara han de passar alguns dies, però vaja, tot queda així. Mitchell no seguirà com a entrenador del Girona i, per tant, es perdrà el que jo diria que és el millor entrenador de la història del Girona, sense desmereixer el que hi ha hagut abans, però, evidentment, portar el Girona a la Champions doncs, ha estat una fita molt i molt important.
Doncs això serà la notícia, que segur que al tot costa, si hi ha novetats, l'ampliarem. Eduard Solans confirma que el Girona ha anunciat el comiat de Mitchell, deixarà de ser l'entrenador de l'equip ara a final de temporada. Eduard, una abraçada forta.
Vinga, igualment, adéu-siau.
Nosaltres anem a fer pastissos. Ara imagineu-vos que sou pastissers i un dia us truquen i us encarreguen... Re, un pastís de noces per una família reial que celebra el casament a l'Òpera Garnier de París. Doncs això ha passat, li va passar al pastisser Marc Suárez. El resultat, un pastís monumental de més de 3 metres d'alçada i 500 quilos de pes, valorat en 100.000 euros. Marc Suárez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Home, d'entrada, aquest és el pastís més espectacular que has fet?
Fins al dia d'avui, sí. Espero que no sigui el més espectacular del que em queda de treball, encara.
3 metres d'alçada. Això gairebé que és una escultura o un edifici.
Bé, doncs estava una mica concebit com un edifici, realment. Era com una mena de monument que es dividia en 3 parts i bueno, per muntar i desmuntar era tota una logística bastant entremaliada.
Tu ets pastisser, però has de ser gairebé arquitecte, no?, per fer aquestes coses.
Mira, sempre m'ha agradat molt la història de l'art i en concret l'arquitectura. I és una cosa que sempre, fins i tot a casa, intento, doncs, a fixar-m'hi molt, i sóc molt observador, i la veritat és que he après molt fent aquest encàrrec, no només de l'estil napoleònic, de les característiques de l'òpera, sinó també de com intervenen, no, doncs, els arcs amb les cúpules, quins espais es generen, i bé, sí, la veritat ha estat un gran aprenentatge.
Clar, pastisseria de superlux és un concepte que potser no hi estem gaire basats, bàsicament perquè no en som usuaris pràcticament cap dels que podem estar escoltant això, però com es rep un encàrrec d'aquest tipus? A tu qui truca, com et truquen, com et fan l'encàrrec per dir-te volem un pastís de 3 metres i mitja tonelada de pes?
Mira, em va contactar un wedding planner, que és el mateix que va fer el casament de la filla de Donald Trump.
I, wow!
Sí, i em va explicar doncs, que tenia un client molt important. No em va dir, jo no vaig saber qui era el client fins... Bueno, vaig haver de buscar per Instagram qui era, perquè no em deien qui era. O sigui, jo sabia els noms, però no sabia qui era exactament.
Uh-huh.
I després, durant el casament, ens vam assabentar que era una família reial de l'Aràbia Saudí. I llavors això em va contactar i em va dir, escolta, mira, jo tinc aquests clients, són uns clients molt importants, són uns clients que volen un pastís que no sembla un pastís, el casament és a l'Òpera Garnier de París, tu saps lo gran que és aquest edifici, i certament és molt gran la part on estava posat, i volem, bueno, et vull encarregar doncs, que dissenyis un pastís que només tingui sentit si està posat dintre l'Òpera de París. Per tant, això m'obligava molt a que el disseny fes una referència explícita a l'edifici i a l'arquitectura.
És a dir, no és que faig un pastís allò, vinga, a lo bèstia ben gran, sinó que l'he d'adaptar al lloc on anirà, no sé si dir exposat o allà on el col·locaran. Vas haver d'anar a l'òpera a visitar-la?
Sí, vaig anar a l'òpera, vaig fer una visita tècnica amb l'organitzador i amb els del càtering per solucionar temes logístics, i després vaig passar per la botiga de... com es diu això, gift shop.
De records, sí.
De records, exacte. I em vaig comprar el llibre de la història de l'Òpera Garnier i allà doncs, vaig començar a estudiar-me-la una mica i, de fet, perdó, totes les referències surten d'allà, de l'arquitectura, de les escultures, de les lires, dels Apolos, tot el que hi ha està basat en l'arquitectura.
Vas haver de firmar algun contracte de confidencialitat, de no explicar gaires coses d'això, com a mínim fins que no estigués entregat i de més?
Sí. Sí, per això el preu tampoc és exactament aquest, no puc dir ni el preu ni exactament,
o sigui,
qui és...
No em pots confirmar res del que
no,
estem dient.
No, ni confirmo ni desmiento.
Però de què era el pastís? És a dir, que era tot xocolata, hi havia una barreja d'elements, que com era?
Quan estem parlant d'un pastís tan gran, que de producció són 4 mesos, wow, no és possible que tot sigui comestible. Més que res perquè no és possible poder-lo conservar amb condicions òptimes per ser consumit durant 4 mesos.
I llavors què hi ha?
Principalment és una estructura que es va construir entre ferro, fusta i PVC, que es va haver d'aïllar per tema d'antiincendis, una política que té l'Òpera Garnier, sí. Com que és un edifici patrimoni de l'estat de França i de més, tenen una legislació bastant estricta, llavors el vam haver d'ignifugar fins i tot, i només hi havia una petita part que sí que estava com tallada expressament, on jo al final, el dia abans de marxar a fer l'entrega, vaig posar la part de pa de pessic, de pastís i de més, perquè poguessin fer el tall, i el vam acabar allà, perquè pogués estar fresc per tallar.
Però, per tant, de pastís hi ha molt poc en aquesta superestructura.
Clar, és que a mi el que m'agrada dir és que això ben bé tampoc és un pastís.
Què és això?
Per mi és una escultura realitzada amb materials comestibles.
Però tu ets pastisser.
Tampoc és que estigui molt còmode amb aquesta etiqueta.
No, què ets? Marc, què ets tu?
Doncs mira, jo em considero un artesà. Per sobre de les etiquetes, diguéssim, subetiquetes que puguin haver, jo em considero més aviat un artesà.
Però per acabar fent aquestes bogeries, amb què comences tu?
És que tampoc he estudiat pastisseria. Llavors, crec que la gran virtut que tinc al no haver estudiat pastisseria, tinc una visió com molt més transversal del que faig. No em quedo en el calaix de la pastisseria, sinó que per mi no és difícil agafar fusta i fer-te una estructura, esculpir amb xocolata com podria esculpir amb fang...
Però és que gairebé llavors ets un escenògraf.
Una mica,
sí. No sé,
sí.
Si això tindria cap sentit, perquè si fas decorats i després hi poses menjar, diguem, doncs perfecte.
Totalment. És que, de fet, l'estructura me la va fer un estudi d'escenografia, aquesta veus? Estructura, que treballa just al costat on estic jo. Jo estic a Esparreguera, a la colònia Sadó, i just allà hi ha un estudi d'escenografia que es diu Jorba Miró, que fan escenografies pel Liceu, pel TNC, per tot arreu. I els vaig anar a veure, els vaig dir, tinc un projecte molt gran i necessito que m'ajudeu a construir aquesta estructura perquè jo puc tenir coneixements, però tants coneixements com per fer això i per poder-lo desmuntar, per transportar, per tornar-lo a muntar. I aquí el tema es complicava i la logística de muntatge i desmuntatge era complicada i vaig haver de demanar ajuda aquí.
Però pastissos normals en fas?
També.
Sí, et poden encarregar. No, faig l'aniversari amb els meus amics i vull un pastís d'aniversari normal i corrent.
Sí.
També el saps fer.
Sí. Ara mateix tinc la pastisseria tancada, només l'obro 20 dies a l'any.
Carai.
Al Nadal. Durant el Covid la tenia oberta tot el dia, o sigui, tot l'any, però quan es va acabar el Covid i quan van començar a sortir aquest tipus d'encàrrecs que prenen molt de temps i necessites molta estona per pensar i per estar tranquil, doncs vaig decidir tancar la botiga, dedicar-me només a aquests encàrrecs de luxe, podríem dir, però tot i així m'agrada guardar-me el mes de desembre per obrir la botiga, perquè per mi té com un doble significat. Primer de tot, em reconnecta amb el meu ofici com més primigeni, que és fornejar, fer galetes, fer pastissos, fer torrons...
O sigui, que això sí, que també t'agrada fer això.
Clar, sí, a mi m'encanta. I per altra banda, doncs, puc veure a la gent d'Esparreguera que durant molts anys ha donat suport al meu negoci i m'ha fet créixer també, i és una manera, doncs, d'oferir el que jo faig també al meu poble.
Per tant, diguem-ne, que la gent es pot imaginar perfectament quan tens la pastisseria oberta què fas, perquè fas el que poden veure a molts llocs, amb més menys qualitat, però ho pots veure a altres llocs. Sí. La resta de l'any, clar, aquí hi ha un encàrrec que va costar mesos, ens deies, però... Tens molts encàrrecs, és a dir, això és molt habitual? Quina mena de clients tens, llavors? No són tots famílies reials, entenc?
No.
Futbolistes?
No, encara no.
Encara no?
No, encara no. He tingut algun
actors?
Polític... No, és que la majoria de la gent que té molts calés normalment no és coneguda. És curiós. Sobretot són...
Empresaris.
Gent que, sí, empresaris.
I què solen demanar?
Doncs
hi ha una cosa
molt,
habitual,
eh?
Que dius, mira, això és com una petició habitual.
Bueno, ells estan normalment... El client sempre està com molt obsessionat en que el pastís es vegi molt gran. O sigui, no, quan m'encarreguen alguna cosa, no volen un pastís de 3 pisos. Ja saben que si em demanen, em demanaran una cosa molt gran. I sempre estan com molt amoïnats, doncs perquè es vegi gran i...
O sigui, al ric li agrada... l'ostentació, com a mínim en aquests pastissos.
No sempre l'ostentació, el que li agraden és les coses molt ben fetes i són molt, molt exigents amb aquest tipus de coses, cosa que a mi també m'agrada perquè és una motivació extra per no perdre en cap moment l'atenció i estar sempre com en aquell nivell d'exigència que després fa que el resultat sigui tan bo.
Però llavors aquesta etiqueta de pastisser de luxe t'encaixa?
Per què no?
És pastissa de luxe, però també canta. Vas participar a la segona temporada d'Oh Happy Day amb la coral Music Box. Ha vist el guió que hi havia això i diu, oh, però com ho heu trobat, això? Home, tampoc és tan difícil de trobar, això, no?
Bueno, clar, a mi em queda molt lluny, ja. Fa...
Quan era això? Això era el 2014.
Mira, farà 12 anys.
Eres molt jove, llavors.
Era molt jove. Bueno, continuo sent-ho, eh?
No, eres encara més jove.
Gràcies.
Escolta, mentre treballes, cantes?
Doncs mira, canto menys ara mateix del que m'agradaria. Ha estat un dels meus hobbies sempre. Sempre he estudiat música, sempre m'ha agradat molt la música. A casa tenim molta vinculació amb la música per molts temes. I, ostres, de vegades ho trobo a faltar. Durant uns anys anava a classes particulars com a manera de desestressar-me. Avui en dia no puc per la feina, però sí, de vegades a l'estudi es torna una mica un karaoke.
Bé, doncs allà fent pastissos de luxe. Hi ha una forquilla de preus que diguis, mira, normalment aquests pastissos de luxe, ja no et pregunto per aquest concret de l'òpera, que allò potser ja era gairebé una superproducció de Hollywood. Mm. Però allò, el pastís d'un senyor ric que vol una cosa allò... Vinga, va, anem a ocupar una taula sencera, què pot costar?
És la pregunta més incòmoda, que em fan sempre.
Home,
no m'agrada mai parlar de diners.
Estàs acostumadíssima que t'ho preguntem, això, segur.
No, a veure, els encàrrecs...
Centenars, milers, desenes de milers...
Mira, hi ha diverses coses que s'han de tenir en compte. Primer, on s'ha d'enviar, perquè jo estic aquí a Barcelona i de vegades ara tinc un al llac Como, que són...
Hosti,
sí, l'enviament és bastant
clar.
Aquí se'ns en van molts diners només de despeses de logística.
Perquè, clar, això deu ser relativament fràgil, per tant, s'ha de portar molt ben portat.
Sí. I condueixo jo. A més.
Els portes tu?
Els porto jo. El de l'òpera, no, perquè el camió era tan gran que jo no el podia conduir, vaig contractar un transportista,
camió, no?
Però jo anava al costat com a copilot, però sempre els condueixo jo, sí.
Però això és una cosa gairebé mandamania teva?
Bé, jo ara et faig la reflexió, si estàs un mes i mig treballant en un pastís o en una feina que val molts calés i el punt més delicat és el moment de l'entrega, que és aquest punt en què si es trenca alguna cosa ja no la podem refer.
Això és que t'ha passat, que te n'havien trencat algun?
No, no m'ha passat mai, però com que sé que és molt difícil arreglar-ho en aquell punt...
Ja, prefereixes estalviar-te el disgust.
Exacte.
Escolta, i en què estàs ara? Quin és l'encàrrec actual?
Doncs mira, ara estic fent aquest pastís del llac Como.
Ah, que és aquest del Como, que l'estàs acabant encara.
L'estic fent ara, és pel dia de Sant Joan. La cosa dolenta de treballar en això, no sé per què, aquest any m'està coincidint que el de l'Òpera de París era el dia de Sant Jordi. Ara el dia de Sant Joan estaré fora.
Totes les festes en l'aire.
Totes. I m'han demanat un pel 12 de setembre, per la qual cosa la diada tampoc podré estar.
Ostres.
Aquí.
Ostres! Carai, tens tots els festius ocupats. Tot.
I el 31 de desembre tinc un altre. Que ja em va passar un any.
Són aniversaris? El del 31 de desembre deu ser una festa de cap d'any, potser?
No, el de... L'anterior que m'han demanat també el 31 de desembre era un aniversari. I aquest és un casament que volen casar-se el 31 de desembre perquè la festa els enganxi amb l'1. A l'hotel
de...
Four Seasons de París.
Carai, molt bé. Doncs és la història d'aquest pastisser de luxe que té la pastisseria Esparreguera i que ens va sorprendre amb aquest pastís de 3 metres d'alçada i 500 quilos de pes. Marc Suárez, moltes gràcies per venir a la tarda.
A vosaltres.
Que tinguis molta sort. Seguim.
Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Comença a fer calor, però calor, calor, eh? I atenció, perquè les cançons de l'estiu s'avancen. Ara, amb aquesta calor que fa, algú diu que no s'acabi. Si només acaba de començar i estem suant... Pep Saula, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Quina caloreta que fa, eh?
Una cosa terrorífica.
Avui ens has vingut a parlar no del temps, sinó de... previsions de què creiem que aquest estiu sonarà, les cançons de l'estiu, i a veure què podem trobar a casa nostra i què pot passar a nivell global, perquè les cançons de l'estiu ja estan totes publicades, creus?
No, encara falta molta cosa. I, evidentment, la cançó de l'estiu és un gran moment pels artistes catalans, perquè... al final tenim una indústria que sustenta principalment a base de festes majors, i la música festiva de cara a l'estiu és el principal producte que ofereixen els artistes mainstream catalans cada estiu. Tot i que, bueno, hi haurà coses diferents aquest any, ara ho veurem.
Figaflaues van ser els reis de l'estiu, per exemple, fa 2 anys. La Marina està morena, el Fanzina fa una trena. Fa 2 anys, i fa un any... també déu-n'hi-do, no? Aquest any hi haurà tercera cançó estiuenca dels Figaflaues?
Pel que a mi m'ha arribat, no hi haurà cap cançó dels Figaflaues aquest any. Serà un any que simplement faran 8 concerts, 6 a Catalunya, un al País Valencià i un a les Illes Balears, i ja està. I l'any que ve a veure amb què ens sorprenen els Figaflaues.
I els tiets?
Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual.
Tindrem cançó estiuenca dels tiets?
Jo crec que sí que hi haurà cançó estiuenca dels tiets. De fet, em sembla que avui estan gravant el videoclip per cada que és.
D'una cançó nova?
D'una cançó nova.
I això hauria d'haver sortit ja, o... vaja, no bé, però ha de sortir ja.
No ho sé.
No pots esperar gaire.
Jo la veritat és que he produït aquesta cançó i encara no sé quan surt.
Ah, l'has produït tu?
Sí.
Home, doncs una pista...
No, de veritat que no ho sé. De veritat
no, però
que
no ho sé. De què va?
Mira, jo recordo que vaig estar a l'estudi fa més o menys un any amb els tiets i els vaig dir, de l'últim disc que heu tret, la cançó que més m'agrada és A Fora Plau, que és així, rotllo guitarra acústica, perquè a fora plau, tal. I vam dir, hosti, la ruta aquesta, més orgànica, més guitarra acústica, tal, és una cosa que els tiets fins aleshores no havien explorat gaire. I vaig dir, escolta, per què no intentem estirar més aquest fil? Aquesta és l'única pista que us puc donar.
O sigui, si escoltem això, ens pot inspirar una mica?
Sí, això una mica més estiuenc, i per aquí van els tiros. I fins aquí puc dir que, si no,
perdràs la feina.
Exacte.
Bé, escolta, del que ha sortit ja, amb què podem començar, del que ja tenim a l'abast d'aquest estiu?
Mira, fa tot just 2 setmanes, els Catarres treien aquesta cançó. Diumenge sense drama.
No l'havia escoltat jo.
I també el Miqui Núñez, per res, també va treure aquesta cançó. Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals
a Begú. Vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar... Home, molt estiuenca, no?
Sí, molt... molt de l'Empordà. El Miqui Núñez és molt d'estiuejar l'Empordà.
I què més podem esperar d'aquest mes de juny?
Mira, jo us ficaré una cançó i a partir d'aquí desenvolupo.
Això és Leire Martínez?
Això és Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh. Aquest va ser el seu primer single en solitari, una cançó de despit.
Total.
Però no de despit amorós, sinó de despit laboral. I fiquem Leire Martínez perquè ja està anunciat que el 5 de juny treurà col·labo amb els reis de les col·labos aleatòries, que no t'acabes d'explicar massa bé, que són Búhos.
Búhos i Leire Martínez en una mateixa cançó?
Búhos i Leire Martínez en una mateixa cançó. Hem tingut Búhos i Las Migas, Búhos i Marc Lucas, Búhos i Juan Magán, i ara arriba Búhos i Leire Martínez.
Home, això com a mínim impacta, no?
Home, és evident. És evident, i em sembla que no serà l'única cançó que trauran Búhos aquest estiu, perquè estaven bastant creatius.
Bé, què més tenim?
Mira, també sortiran, per exemple, nous temes de Dani Six i Izquit o nous temes de Soc un Bohemio, que recentment va tornar amb aquesta cançó.
I Saxènic, eh? Vosaltres no traieu res?
Nosaltres ja vam treure un EP ara a la primavera i amb això ja anem tirant.
Però escolta'm, i com a grup no us plantejava, home, hem de fer una cançó de l'estiu.
Mira,
també.
Cada any, des de fa 5 anys, des que traiem cançons, hem tret una cançó de l'estiu. Per un any ens ho prendrem amb una mica més de calma. Terra d'acollida.
Ara bé.
Podeu ballar Josep Maria aquest estiu, no està prohibit.
Hi ha molt Josep Maria per Catalunya.
Hi ha molt Josep Maria a qui dedicar-li aquesta cançó.
Bé, això és a nivell de Catalunya, de país, però i a nivell espanyol tenim també cosetes?
Home, aquí sí que han sortit bastantes coses. Tenim, per exemple, el nou disc del Quevedo. A yo le pedí fortuna y no me la
concedió. Jo és que sento aquest noi i tinc la sensació que està fet per una màquina, tot. No?
Home, la seva veu sona bastant processada, anem a dir-ho així.
Per això, és com si em diguessis que està fet a mi, eh? M'ho creuria.
Home, s'ha de dir que el Quevedo, amb aquest disco li està funcionant molt bé i pinta que és un disc bastant pensat de cara a l'estiu, i el Quevedo ha tingut ja uns quants èxits d'estiu.
Aquesta sí que m'agradava, mira. Però això està fet amb màquina, hòstia.
Sí, sí. No, aquí està tallada la veu amb ordinador, clar. Sí, sí. Però és que tot el disc que ha tret ara, el Baifo, està ple de candidates a cançó de l'estiu. Per exemple, escoltem La Graciosa amb l'Elvis Crespo. És un disc fet per a ser punxat amb un xiringuito de platja.
De Cádiz.
De Cádiz, sí.
100%. Bé, i alguna cosa més que ens puguis fer de xup-xup?
Mira, això és una cosa gens confirmada, però sí que sonen veus que l'Aitana està preparant alguna nova cançó, algun nou single.
Doncs tot això ja ho sap la Marta Montaner.
No ho sé. Jo són coses que vaig veient per Twitter. Intueixo que si surtem per Twitter... La Marta Montaner i la Juliana se'n van assabentar fa 4 setmanes, ja. Jo vaig tard.
Escolta, si mirem les llistes de cançons més escoltades, per exemple Spotify, la majoria no són novetats, no?
No, de fet, la cançó número 1 més escoltada a Spotify al món és...
Avui, eh?
Avui mateix és del Justin Bieber, Beauty and a Beat.
Aquesta és la número 1. I això de quan, ja deu tenir un temps.
Home, aquesta cançó és del 2012, si no m'equivoco.
I com pot ser que això sigui el més escoltat avui?
Bé, es va viralitzar molt la performance que va fer el Justin Bieber al Festival de Coachella, als Estats Units, on no sé si recordeu que es dedicava simplement a repassar grans èxits de la seva carrera, buscant-los a YouTube i cantant pel damunt, tot això, milions de persones davant. I, justament, la segona cançó més escoltada a nivell global és Diligent.
Aquesta tampoc és nova, no?
Aquesta... Si una és de fa 15 anys, aquesta és de fa uns 43 anys, si no m'equivoco.
I la cançó del Mundial, que comença d'aquí 10 dies?
Mira, tot el tema aquest de les cançons del Mundial, un dia podríem parlar només de cançons del Mundial, perquè és un gènere musical en si mateix.
Sí,
evidentment, la reina d'aquest gènere, com no, és la Shakira, que és la que estem escoltant aquí amb el BL. El que passa és que jo crec que és un gènere que ja ha passat, ja està esgotat. Entre el 2008 i el 2016, molta cançó de Pitbull, Shakira, Jennifer López, tot això, saps? Però crec que és una cosa que ja... La veiem amb una mica de distància. Ens queda una mica enrere.
Bé, arriba l'estiu i hem fet aquest repàs del que arribarà, del que ja ha arribat, del que potser pot arribar amb el Pep Saula, que no ens ha volgut donar gaires detalls de la nova cançó dels Tiets.
Surt més... A veure...
Abans del juliol.
Abans del juliol, segur. Em van dir que això, el que passa és que ja t'ho dic, els hi vaig preguntar l'altre dia que vaig estar amb ells i em van dir, hòstia, és que hem canviat diversos cops la data i tal, i ara no t'ho sabria dir de memòria. I aquí es va quedar la conversa.
Bé, n'estarem pendents, Pep, una abraçada. Moltes gràcies.
A vosaltres.
93-201-7474. Tenim un assecador Digital Force AI. Això sense els Esberlana no és el mateix, eh? Un assecador Digital Force AI de Taurus pels qui truqueu a participar al nostre concurs de la llengua. Calvert Electrodomèstics patrocina el premi 93-201-7474. Atenció, avui amb novetat. Atén el telèfon la Dolors, que és un plus, això. Ara venim.
cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Pintatxo, pastuc, matxero, flamisell, cigrons, garbanços!
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Mira si es vol premi, que han baixat de control central a veure si en teníem un extra, perquè hi ha molts cabells de control central. Un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Sí, per què? Perquè, Morales, aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els teus cabells. Vols participar? No pots participar perquè tu treballes en aquesta empresa. Però tenim ja dos concursants preparats. Un és el Manel, de Gavà. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bueno, assegut al cotxe esperant el meu net.
Ah? D'on surt? Del col? No, aquesta hora del col·le no, no?
Sí, sí, surt del col·le, de repàs.
Ah? Que hem de fer una
bueno,
mica de...
Bueno, tinc un al repàs, un altre entrenant, i un altre amb la seva àvia.
Ah, o sigui que estàs fent aquí de repartidor,
sí, sí.
De repartidor de nens.
Repartidor de nens.
Amb els pares deuen estar contents amb l'avi, eh?
No, i amb la iaia igual.
Amb els dos, també. Amb els dos, amb els dos.
Amb els dos, amb els dos.
I tant. Doncs escolta'm, avui fem un concurs de llengua. Jo ara et llegiré una pregunta, a veure si em saps donar la resposta, saps? D'acord?
Molt bé.
Som-hi.
Molt bé.
Mira, si passeges per l'Eixample de Barcelona i es posa a ploure fort, segurament comprovaràs, Manel, que els escocells del carrer queden inundats. Però què són els escocells? Et dono tres opcions. Els escocells són fonts públiques construïdes a l'època de l'alcalde Porcioles. Els escocells són clots que es fan entorn les soques dels arbres i de les plantes perquè retinguin l'aigua, o els escocells són abeuradors de fusta amb suports tubulars per alimentar ocells.
El segon.
El segon és una resposta correcta. Molt bé, Manel. Doncs no pengis, anem a veure si el teu concursant rival t'empata o no. Que és el David de Manlleu. David, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, calorat, però bé.
Fa molta calor, Manlleu?
Déu-n'hi-do, bastanta. 35 per aquí, o així.
Hosti, Déu-n'hi-do, 35, eh?
30, 35, sí, sol i sombra.
Bé, doncs escolta'm, tinc una pregunta per tu de llengua, també.
Digue'm.
Si pugem fins al castell del Montgrí, veurem que té un munt de merlets. Què és un merlet? Un merlet és una trampa d'origen tardomedieval per caçar pardals i merles. Un merlet és un prisma d'obra per defensa al cim d'un mur o d'una torre, a intervals regulars, deixant entre cada dos d'ells una obertura per llançar projectils. O un merlet és un dipòsit d'aigua artificial que recull la pluja que cau dels regarons de les teulades.
Bé, jo diria que és la segona, la B.
Doncs és correcte!
Vinga.
Doncs atenció, perquè hem d'anar a desempatar. Atenció, Manel, i atenció, David. Quina longitud té en quilòmetres la xarxa del metro de Barcelona? Manel, quants quilòmetres de metro hi ha a Barcelona en total?
500.
500 quilòmetres. David?
450.
Apa, que has anat a fer la jugada, David. Has anat a fer la jugada, La resposta correcta són 125 quilòmetres, per tant, guanya el David per aproximació. Manel, has tirat molt llarg, Manel.
Sí, sí, i tant.
Manel, que vagi bé amb els nets. Una abraçada forta.
Molt bé, gràcies.
David, enhorabona, tens l'assecador.
Bon programa.
Moltes gràcies.
Vinga, passa la calor com puguem. Una abraçada a tothom.